Són les 9 del matí.
Ràdio Estel.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i als racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
El 22 de desembre a la Basílica de Santa Maria del Mar, el Messies de Handel. Un oratori en anglès compost per Friedrich Handel el 1741, amb un text bíblic recopilat per Charles Jennens. Una de les obres corals més conegudes i interpretades a la música occidental. Gaudeix-la el 22 de desembre amb la Polifònica de Porreig i l'Orquestra Joficat, dirigida per Melanie Mestre. Entrades a festivalmileni.com.
A radioestel.cat tens l'actualitat al dia i a punt. Les notícies que t'interessen al teu portal de referència. Radioestel.cat, la teva actualitat sempre al dia. Posa a punt les defenses dels teus fills. Jo, els meus, els dono cada matí un bon esmorzar i un vial bevible de Protec Junior, de Laboratoris Marnis. Protec Junior té gelea reial, propoli i 12 vitamines i els encanta el seu gust a fruites del bosc. Troba a l'herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I només ara, demana el teu pack 2x1 amb Protec Junior i de regal VitaHelp Vitamina C més Zinc. A més, podràs guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-nos i participa. Més informació a marnis.com.
Càncer, esterilitat, disfuncions, infeccions, depressió, incontinència. Les malalties i els problemes relacionats amb la salut sexual i reproductiva afecten una de cada tres persones. El 70% són dones. Visibilitzar la salut sexual i reproductiva és el primer pas per poder-la investigar. La Marató per la Salut Sexual i Reproductiva. La marató que dona llum. Aquest diumenge, la Marató de 3CAT.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Escola de Família. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família. Amb Olga Vallejo.
Bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família. I avui ens centrem en un tema que ens agrada molt, que és la màgia del Nadal. I per fer-ho ens acompanyen la Claustra Besora. Molt bon dia.
Hola, bon dia, Olga.
La Claustra és mestra responsable de pastoral dels gabrielistes i titular del Col·legi Sant Gabriel de Sant Adrià del Besòs i té formació en ciències religioses i en acompanyament espiritual. I també estem amb la Verònica Castillo. Bon dia, Verònica.
Hola, bon dia.
Benvinguda de nou.
Gràcies.
Al programa. La Verònica és coordinadora de l'àrea de recerca i sentit d'escoles FEDAC. Diem, avui hi haurà molta màgia aquí. Fins quan ha de durar la màgia? S'ha d'acabar en algun moment?
Jo crec que la màgia dura tota la vida. Això és un procés que realment no té fi. Mentre ets persona, ets màgia, provoques màgia. Per tant, per mi, sempre.
Sí, perquè com la màgia està dins de la mirada, sempre que siguis capaç de veure més enllà, no?, del que veus a simple vista, no?, doncs hi ha màgia.
Christmas tree. I just want you for my own. More than
suposo que no és la primera vegada que la sentiu. És All I Want For Christmas, de la Mariah Carey. Ella és la primera. Sempre està a punt per Nadal. Tan bon punt s'acaba la nostra castanyada, el seu Halloween. Ella ens recorda que falta poc més de 20 dies per arribar al Nadal. Nosaltres ja el tenim a tocar la setmana vinent. Esteu a punt?
Home, sí. Sí, ja estem a punt.
A vegades pensem, no? S'ha d'estar a punt? Vull dir, al final, molts de nosaltres, i jo crec que molta gent, el Nadal és present durant tot l'any. Per tant, és un tema d'interioritat, de saber-lo que està dins. Després hi ha uns dies express per, bum, de treure'ls cap en fora i mostrar-ho realment tal com és.
I què diríeu que té el Nadal que agrada tant, fins i tot per les persones que no són creients?
Doncs... jo crec que està molt vinculat, no?, amb aquesta consciència que abans dèiem, no?, vinculada, doncs, amb aquesta màgia, amb aquest ser capaç de veure que potser coses que semblarien impossibles, no?, en el laboratge del dia a dia, doncs, en Nadal són possibles, no? I és com aquest recordatori de dir, potser en el dia a dia ens oblidem d'allò que és important i és com que ve un moment l'any que algú ve i ens diu, eps, para importància, o sigui, para un moment perquè cal, no?, que en el teu cicle vital tinguis un moment d'espai per pensar que és realment allò que és important, no?, que, i que et produeix, doncs, aquesta màgia de que viure és més, no?, de que passin els dies, d'aconseguir coses, sinó que viure, vius en una humanitat, no?, que porta 6.000 anys i que continuarà avançant, no?
Jo crec també que el Nadal té associat el concepte família. Per tant, és el moment de parar, com dius, Vero, és aquell moment que jo puc trobar un moment per la família. I, per tant, el que fa possible que la gent estigui més il·lusionada és perquè sap que hi ha un moment determinat que ho viurà amb els altres, amb companyia dels altres.
Estic pensant sobretot en la gent que no viu a casa seva, no? Que no pot veure habitualment la seva família, els seus amics, que sí o sí, el Nadal, és aquell moment en el que tornes. Potser no tornes a l'estiu, potser no tornes en altres períodes de vacances, però el Nadal és com... la gent té claríssim que aquells dies sí que veurà la seva família.
Sí, i avui dia, més que mai, hi ha la possibilitat de veure la família perquè les eines ens ho permeten. Pots estar molt lluny, però hi ha moments de connexió. Ja sabem que tenim un mòbil perfecte, que ens podem veure les cares, i penseu que avui dia és molt difícil que no hi hagi ningú que pugui fer aquest contacte.
Sí. Potser no tenim altres coses per al contacte.
Ah, no, per al contacte el tenim.
Diem Nadal i segur que ara hi ha molta gent que està recordant quan eren petits o està pensant en els fills, en els nets, la il·lusió pels regals, també d'estar plegats, el que tu deies, no?, associat a família. Cal que abandonem la màgia quan ens fem grans? A mi em sembla que m'heu respost molt al principi, perquè en realitat el títol del programa d'avui és Fins quan la màgia del Nadal?
Doncs, evidentment, fins i tot quan ets gran, no?, pots tenir aquesta màgia i ha de durar. El que jo crec que sí que ens hem de qüestionar què és veritablement la màgia del Nadal, en el sentit de que, i segur que la Claustra en això està d'acord, amb mi, en el sentit de que moltes vegades associem el Nadal als regals i al final ho transformem en una festa consumista, no?, molt pròpia d'aquestes idees més neoliberals, i realment el Nadal és una altra cosa, no? És aquest moment, no?, que ja deia, el contacte amb la família, deia la Claustra, no?, el fet de tenir aquest moment també per parar, per poder avaluar, doncs, com estàs fent la teva vida, si és com tu vols viure-la, si no, no?, i tenir aquest espai de dir, no, vull viure-la d'una manera determinada, no?, doncs va cap aquí, no?, fins i tot l'acció social que pots desenvolupar, que és una acció social que moltes vegades la vinculem al Nadal, però que abans ho comentava ella, no?, ha d'estar present tot l'any també, no?
Jo també voldria afegir que el Nadal per mi és bona notícia, no? Vull dir, estem parlant d'ara d'un Nadal, però jo no penso que un Nadal només és família, eh? Vull dir, penso que ens reunim al voltant d'alguna cosa, no? Al voltant d'una idea, al voltant d'una creença, d'una fe. Per tant, jo, per exemple, tinc els fills fa temps fora de casa i cada any faig el pessebre, no l'he deixat de fer mai a casa, no? I els meus fills m'ho demanen, podem venir a veure el pessebre? Sí. Per tant, és una cosa que no podem abandonar o pensar que no existeix un Nadal sense Jesús, i aquí vull posar aquest punt de referència, perquè al final és la bona notícia d'aquell que ve i ens fa canviar la mirada, ens fa renovar-nos per dins. Per tant, tot això crec que li hem de donar la importància que cal.
Vosaltres sou coordinadora i responsable de l'àrea de recerca i sentit i de pastoral, respectivament. Quin és l'objectiu de la vostra feina?
Doncs en el meu cas és acompanyar les escoles, no?, perquè desenvolupin un projecte pedagògic que tingui molta cura de l'educació del caràcter de la persona, no?, és a dir, de l'educació dels principis i les virtuts que fan que les persones tinguin una qualitat humana, no?, per una part. I després hi ha tota la part de com aquest projecte educatiu és capaç d'acompanyar la recerca del sentit, sigui quina sigui la tradició de saviesa o la religió de la persona, o fins i tot si ell considera, doncs, que la seva tradició és una tradició secular, agnòstica, poder acompanyar en aquesta recerca del sentit i aquest camí cap al que les tradicions, pues, han anomenat Déu. A nosaltres ens agrada parlar com alguns teòlegs de l'absolut, no? Perquè és allò de no posar-li un nom, perquè sigui un projecte en el que hi hagi capiguda, no?, per al que cadascú recorri el seu camí. I també com som capaços de construir comunitats des d'aquesta recerca de sentit, comunitats autèntiques que siguin capaces de fer obres de bondat, de bellesa, de justícia, per generar, doncs, això, un perfil de sortida de l'alumne, que sigui un alumne, doncs, transformador, que sigui un alumne que vol canviar el món, que és una nova humanitat, no?, que comença, doncs, bueno, doncs, que l'escola té el paper aquest, no?, de transformar la humanitat, no?
Bé, jo afegiria també que el nostre projecte, o també estic de, vull dir, en el mateix, eh? Vull dir, estem, jo crec que, paral·lelament, en el tema d'acompanyar les escoles, que aquest projecte pedagògic és un projecte pedagògic evangelitzador. Nosaltres, per missió, com a escoles que som cristianes, acompanyem des de aquest, des dels valors de l'Evangeli. Per tant, malgrat hi ha aquest procés de recerca de sentit, sempre estem allà per oferir una proposta, i és la nostra, que per això existim com a escola cristiana. Per tant, crec que l'acompanyament, el ser allà, l'obrir aquest camí en els alumnes i oferir-los realment aquesta bona nova, bueno, jo crec que és una cosa superxula. Jo estic molt, sempre, fa molts anys que hi sóc aquí, i penso que és una oportunitat meravellosa per a més, posar-hi aquest èmfasi ara en el Nadal, no?
Ara tenim una idea de què és el que feu. Com els acompanyeu? Perquè, clar, això no és una cosa que feu ara només al mes de desembre.
No,
ho feu al llarg de tot l'any.
No. A veure, nosaltres tenim les nostres comissions, els nostres equips, a les escoles, i aleshores ens reunim amb els equips per traçar una miqueta el projecte durant l'any, eh? Com aterrar-lo, com donar aquestes diferents orientacions, i aleshores, doncs, entre tots, treballar-ho.
Doncs en el nostre cas, nosaltres tenim per desenvolupar tot aquest acompanyament el projecte de Tutopia, que és el projecte, doncs, que vertebra totes les pràctiques, nosaltres li diem pràctiques tutòpiques, per desenvolupar, doncs, les vies de sentit per la persona, no? Vies com des d'una via més vinculada a una via més ecològica, una via més de misteri, una via més ètica, no?, i una via més estètica, vinculada amb la recerca dels llenguatges i del talent personal. I vinculat amb el Nadal és com acompanyem nosaltres. Jo hi ha un agafo aquesta idea, no?, de la claustra, no?, que de la idea aquesta de la evangelització. Nosaltres apostem per una escola dialogal, amb la qual nosaltres, evidentment, Escoles FEDAC, doncs, és una institució cristiana i mantenim, no?, el cristianisme, però donant peu a que les altres tradicions també dialoguin al voltant del Nadal. Aleshores, per poder fer això, el que fem és que anem a l'origen, de dir, ostres, per què celebrem un Nadal? Evidentment, hi ha una història de Jesús de Natzaret, no?, de que hi ha un relat que diu que Jesús va néixer a Betlem i de més, no?, i a partir d'aquí ho celebrem. Però si anem més enllà, veiem també, bueno, més enrere en el temps, uh-huh, veiem que totes les tradicions donen importància al fet natural de que hi ha un moment en què la llum cada vegada és més, o sigui, que guanyem. La llum guanya el temps a la foscor. I aleshores, a partir d'aquí, les tradicions doncs, utilitzen els seus relats per poder explicar doncs, aquestes. No? Aleshores, a partir d'aquesta idea, és a dir, anem a veure quina és la llum interior que nosaltres tenim a dins i com a partir d'aquesta llum interior, amb els teus referents, pots fer un món millor.
I que necessari, no?, trobar aquesta llum. O sigui, és igual, tenen sort els vostres alumnes, que són petits, però hi ha molts adults que potser ja aniria bé, no?, que els acompanyessin per anar trobant aquesta llum.
Bé, realment, quan es fa aquests processos d'acompanyament, no només es té present a l'alumne, també es té molt en compte a l'adult que està en contacte amb l'alumne, no? De vegades et trobes que quan fas les orientacions, quan treballes amb ells, aquest diàleg del que parla la Vero, evidentment, apareix sobre la taula, no? I, per tant, jo crec que tothom té necessitat d'acompanyament en aquesta vida, precisament no només amb temes de sentit, sinó amb temes emocionals que el que fan és que la nostra vida doncs, vagi per un costat o per un altre. Quan parlaves de la llum en diferents tradicions, nosaltres el que treballem és molt és el que, del que tenim. No? Què tenim a l'aula? No? Recollim el que tenim. I amb el que tenim treballem. Evidentment, tenim tota aquesta gran diversitat, gràcies a Déu, perquè la diversitat és riquesa, i per tant, des d'aquesta riquesa, anem fent aquest constructe, que al final no deixa de ser a quin camí vull, cap on vull anar, no? I com vull celebrar-ho, no? Al final, la celebració del Nadal és la celebració de la llum, com molt bé has dit, Vero. I per tant, la llum ve des de diferents llocs a diferents persones. L'escola cristiana, la nostra escola, fa això.
Adonar-te que en el teu entorn, o sigui, parar aquest, com deia ella, no? Veure què és el que tenim a l'aula, aquesta diversitat, és molt enriquidor, tu parlaves de riquesa, però també aprens des de petit a tolerar, a respectar el que és diferent,
sí.
També.
A nosaltres ens agrada utilitzar la paraula celebrar la diferència, més que tolerar, no? Perquè tolerar, al final, és com dir, bueno, sí, permeto que siguis així,
exacte,
no? I nosaltres veiem més com dir, no, és que si tu tens una altra tradició o ets d'una altra manera o tenim una diversitat diferent, és que bé que siguem diferents, perquè això vol dir que podrem crear coses més guais que si tots fóssim iguals, no? Uh-huh. I a més que ens hem de preparar, no?, per un món, uh-huh, que de fet ja ho és divers, però d'aquí a uns anys encara serà més divers, no?, amb les migracions, etc. Per tant, doncs, preparar-nos per això és crear també persones obertes al diàleg en qualsevol context, no?
Totalment d'acord.
El Nadal coincideix amb aquest final d'any, que és un moment de fer balanç, no?, de donar-te on estàs, tot i que sempre es pot fer balanç i ser conscient de per on vas i què vols fer, però sí que és com que acompanya, no? Tanquem, comencem de nou i pensem el parar que tu deies al principi, sí, cal que parem.
I tant. I per això tenim el Nadal i tenim el moment de Pasqua, que jo crec, no?, que litúrgicament són com dos moments de dir, ei, no, anem a utilitzar-los doncs, per fer aquest recolliment interior. I després poder fer l'explosió de la celebració, no? De dir, després del recolliment interior, trobo que en l'altre trobo aquesta bona notícia, no?, de la que parlava la claustra, no?, que té molt a veure també amb aquesta màgia, no? Trobar en l'altre aquella bona notícia, aquella llum, no?, que està aquí, no? No, o sigui, el transcendent viu també en l'altra persona.
Realment, la societat el que fa és això, és parar, eh? Parem a l'escola, o sigui, que parem en molts moments d'aquests dies del Nadal, tothom para. I, per tant, és aquesta oportunitat que parles.
De la teoria a la pràctica.
Aquests són uns dies de parar. Començarem pel Nadal, estrictament, no? I després arribarà, tancarem l'any, arribarà Cap d'Any, Any Nou, i arribarà el Dia de Reis, que és un dels dies esperats. Parlàvem al principi de regals, fins i tot la Mariah Carey deia, jo no vull regals, no estic pensant en els regals, però sempre hi ha un moment que pensem en els regals i parlarem de diferents regals ara. Per això saludem a la Cristina Sánchez Casternado, que és responsable de la campanya de Reis Apadrina un infant de Salesians Mataró. Molt bon dia, Cristina.
Hola, bon dia. Bon cap de setmana a tothom.
Igualment. Explica'ns en què consisteix aquesta campanya.
Doncs mireu, us estava escoltant abans i parlàveu molt de la llum, no?, i de l'arribada d'esperança. I al final la nostra campanya vol ajudar els Reis Mags, Per què? Perquè tenen tanta feina i hi ha tanta gent al nostre voltant que ho necessita que ens demanen un cop de mà. Així que hi ha molts nens i nenes del nostre entorn que tenen una situació, per dir-ho d'alguna manera, una mica més vulnerable, que escriuen una carta i altres famílies volen fer de patxes i ajuden els Reis Mags a poder pues, aconseguir aquest regal i que tothom tingui regals d'aquella nit de Reis.
Uh-huh. Si algú ens està escoltant i vol sumar-se a donar un cop de mà, encara està a temps?
Sí, tant. Ara, si entressin al nostre Instagram, no?, o a la nostra web, Salesians Mataró, hi ha un formulari on ho explica tot i on poder-se apuntar i seran superbenvinguts.
Parlàvem de regals, aquests regals que a tothom li agraden, però vosaltres també parleu de regals d'il·lusió. Com són aquests regals?
Sí, mira, nosaltres intentem diferenciar, no?, o ens agrada diferenciar entre la necessitat i la il·lusió. És a dir, la necessitat és allò que, no?, que al final la teva mare o el teu pare sempre et compren uns mitjons, una jaqueta, unes bambes i tanca de petites, i després està el que als petits els fa més il·lusió, que és el d'il·lusió, que torno a repetir-me, eh? Però és el típic joc, una joguina, una pilota, qualsevol cosa que els ajudi, no?, a ser més feliços, a poder després compartir amb els seus companys quan tornin a l'aula i poder gaudir això del joc més lúdic, diguéssim.
Uh-huh. Vosaltres, en aquesta campanya de Reis, no només es pot donar suport als patges, sinó que també ajudeu a la canalla a fer les cartes, no?
Correcte. Hi ha un grup de voluntaris que... Perquè tots els nanos són de l'escola o de la plataforma d'educació social, que són de la resta de barris de Mataró. Aleshores, tenim pues, també un altre grup de patges d'alumnes de l'escola que per les tardes es queden una estoneta i els hi pregunten a veure què tal, perquè sobretot els d'infantil encara no tenen la lectoescriptura adquirida i tal, i els ajuden a escriure-les.
Tu, Cristina, com tens molta pràctica a fer cartes als Reis, encara que sigui donant suport, explica'ns què ens recomanaries que tinguessin en compte a l'hora de fer la carta, perquè pot semblar que és un detall sense importància, que fem una llista de coses, però una carta ben feta hauria de tenir una feina prèvia, no?
Sí, i tant. Primer de tot, fer autoconsciència, no?, de què tenim i què és el que de veritat necessitem. Parlàveu, torno a repetir-me, però parlàveu de la llum, i al final la llum aquesta del Nadal és saber ben bé què tenim i què és el necessari. No és allò de, bueno, vull per tenir, no?, per avarícia, per abundància, no, sinó per reflexionar una mica, tot i que això a la canalla els costa més, no?, perquè al final és una cosa que aprenem d'adults, però pensar una mica, ok, què és el que de veritat necessito i què és el que em faria molta il·lusió, i no pensar en grans coses, tampoc.
Tu ara deies que de petits costa, però suposo que vosaltres, les que esteu a l'estudi, sou les que, bé, vosaltres també acompanyeu a la mainada perquè vagi aprenent des de petit, no?, perquè vagi adquirint aquesta capacitat que es deu anar entrenant, la capacitat de reflexió.
Bé. Sí, i tant. Ja com a línia d'escola també, no?, però com a model de persona, diguéssim, ja els hi fem aquesta reflexió, o intentem fer-los fer aquesta reflexió de dir, ostres, que som molts nens al món, no?, i moltes persones, i si ha d'arribar per tothom, doncs hauríem de repartir una mica. I per aquí va la cosa, a vegades.
Bé, és que això no és una cosa d'un dia, és això no es fa, com dius, Cristina, amb un dia la carta. La carta B és un producte del que s'ha estat treballant durant tota la vida de l'alumne, perquè comencen des de ben petitets en tot el treball de valors. Aleshores, aquí ja es posa en joc molts dels valors que ens ajuden a viure. Aleshores, s'ha de treballar des de ben petitets que la humilitat, la constància, l'esforç, el treball, tot allò que al final fa entendre el nen o la nena del que realment arriba a ser necessària una cosa o no. Estic totalment d'acord?
Sí.
Jo també, de fet, ara pensava, no?, que tot el que és totes les activitats vinculades amb l'autoconeixement de l'alumne, amb la consciència, no?, amb el fet de saber en quin món viu, de ser capaç de veure el seu entorn des de la localitat, no?, és a dir, des de veure allò local, és a dir, aquelles necessitats que pots percebre en el barri, o veure les necessitats arreu del món, no? Tenir aquest doble joc de veure en el meu cercle i en gran escala també ens permet després poder tenir, doncs, aquesta mesura de pensar, no? No només en tu, sinó amb la resta del món.
La veritat és que això a vegades ens és una mica difícil perquè sembla ser que l'escola és el lloc on només a vegades es treballa això, eh? La família ho intenta, però també té una part social, la societat ho posa molt complicat, hi ha una cultura del consumisme bestial i això fa que cada vegada més haguem d'aterrar una miqueta amb aquest també aquest aquesta relació família-escola que de vegades ens ajuda molt a que l'entorn dels alumnes pugui ser aquest entorn, més, una mica més auster, diguéssim, una miqueta més...
Sí, jo crec que més vinculat amb com els acompanyem, crec que pren molt de sentit tant activitats, que és una activitat conjunta que es fa pràcticament a totes les escoles cristianes, no? Que ara ho dic aquí, que és el tema dels bons dies, no? O les reflexions matinals, que van super vinculades a poder fer conscient això, no? És a dir, una consciència de mi mateix, de com estic, de la meva classe, de com són les meves relacions amb el barri també, i fins i tot amb el món, no? Amb notícies que analitzem i trobar la bona notícia allà on, no? I són coses que potser és una franja horària que tens 30 minuts al dia i que potser són els millors 30 minuts per treballar això, no?
Doncs ja sabeu, si voleu sumar-vos a aquest apadrino un infant, podeu entrar a l'Instagram de Salesians Mataró. Cristina Sánchez Casternado, responsable de la campanya, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per fer visible aquestes petites accions.
Que vagi bé, adéu.
Gràcies, adéu, adéu.
Escola de Família, estem amb la Verònica Castillo i la Claus Trabasora, estem parlant de la màgia de Nadal i fins quan dura aquesta màgia, i hem deixat que sonés aquest Si ens veiessis, i aquí estàvem entre pells de gallina i emoció, perquè clar, donem per fet que Nadal és època de trobar-se, dèiem abans, no?, la família, els amics, de rebre regals, però hi ha qui voldria i no pot. Quan passen dates assenyalades, a vegades costa més conviure amb aquestes mancances, amb aquesta realitat no desitjada, ho deia abans la Cristina, no? Aquells nens que estan esperant i, bueno, potser s'han despistat una mica els Reis o no han pogut dur tant com voldrien alguna casa.
Sí. I accions com la que ens han explicat, jo crec que ens ha de fer veure, no?, que el Nadal ha de ser per tots, no? I també, doncs, amb aquestes persones, no? Abans també parlàvem de les persones que no poden anar a casa, que no es poden ajuntar, o persones que ja no hi són, no? Que a vegades parles amb persones i sembla que hagin perdut una miqueta, no?, per aquestes cosetes, aquesta màgia del Nadal, no? I sembla que ens quedem, doncs, com no em puc ajuntar amb, doncs, com que perd una miqueta aquesta essència, no? Però el Nadal pots viure a partir de contemplar, no?, aquest misteri del que parlàvem abans, també.
A part, això és molt necessari, no tancar-se, sinó és rodejar-se de la gent que estimes, de la gent... De vegades és veritat que n'hi ha que no poden tant, però sempre hi ha gent al costat, sempre hi ha persones bones que ajuden, sempre hi ha iniciatives. Crec que en l'entorn que estem parlant, vull dir, no volem, no ens n'anirem a cap més país. Estem aquí, ara, en aquests moments, estem en un entorn que podem més o menys controlar i ajudem. S'ajuda des de tot el que es pot, des de les escoles. Vull dir, constantment, aquest és el temps de les campanyes de Nadal, és el temps de les campanyes d'aliments, campanyes de joguines, campanyes de... nosaltres, allò d'anar als avis que tens al costat, els hi fas, cantes les Nadales, els hi dones la felicitació... Vull dir, jo crec que estem intentant des de l'escola, sobretot nosaltres, perquè ens coneixem de l'escola, de les nostres escoles, i moltes, jo penso que totes, de fer aquesta sortida cap enfora, de fer aquesta mirada en els nostres infants, que siguin capaços de veure el que està passant al seu voltant, com deies abans, Vero.
Sí. Això és l'escola en sortida del papa.
Sí, escola, exacte. Això.
Ara parlaves l'escola, però jo fa uns dies estava parlant amb voluntàries. Voluntàries, hi ha persones de... coincidia que tenien 60 i escaig, 70 anys, que fan de voluntàries i que al Nadal opten, per, tot i que tenen la seva família, els diuen, mira, doncs aquest any, el dia de Nadal, o la nit de Nadal, o Sant Esteve, aniré a sopar amb la gent amb la que habituo a dinar, amb la gent amb la que habitualment veig un dia a la setmana perquè vaig a fer de voluntària i avui m'agradaria tenir més temps, no? Mm-hmm. I totes aquestes voluntàries em deien que rebien molt més del que donaven i que la gent, en aquest cas era concret, donaven suport a gent sense llar, no? Mm-hmm. I deien... I sempre em pregunten, però tu no et paguen per fer això? I deia, no, jo vinc aquí de veritat. Mm. M'agrada això que tu deies, perquè deies a les escoles ells veuen, no?, que es pot fer i que hi ha unes altres realitats, però aquestes voluntàries també són un exemple per la seva família, no?
Mira, jo ara, ja que ho dius, t'agafo la paraula. Jo també soc voluntària de l'Hospital de Campanya de Santa Anna, aquí a Barcelona, amb la Fundació Vic i Molins, que acaba d'aquesta setmana passada d'encetar-se. I quan vas allà, jo hi trobo el sentit. O sigui, acabo de l'escola, me'n vaig a donar sopars, i tot allò que vius, amb tota la gent que necessita, vull dir, això no, jo crec que no t'ho paga ningú. És que no té un preu. Això té una vida. Això té el que crec que et fa seguir avançant el dia de demà, l'endemà, no? Jo he portat alumnes a veure-ho, perquè jo penso que els alumnes també han de veure aquesta realitat. I, per tant, crec que també és una responsabilitat nostra de que no només vegin la comoditat de l'entorn, sinó que facin aquest pas de veure aquella necessitat real que tenen al barri. No és només la... o sigui, sobretot estic parlant dels més grandets, perquè sí. Només hi poden anar més grans, a partir de batxillerat o de l'ESO, si van acompanyats. Mm. Però sí, realment, el que es viu sent voluntària, jo no sé, us dic que ho hauríeu de provar tothom. Realment és molt, molt, molt especial.
Nosaltres, de fet, aquesta... Ho dic perquè té molt a veure, Justament aquesta nit fem amb joves de les escoles una... Nosaltres els diem... els amics de, o sigui, anar a sopar amb els amics del carrer, no? Que fem una recollida, doncs, de sacs, fem entrepans, i a partir d'aquí, doncs, anem a visitar els sense sostres i a parlar amb ells, perquè al final és l'experiència de la parla amb ells el que realment fa
això
que l'alumne es plantegi...
el més transformador, no?
Es plantegi, doncs, qüestions de sentit vitals per la vida, que potser si no té aquest escenari d'aprenentatge mai se'ls qüestionaria, o potser d'aquí a molts anys.
Sobretot si es troben a gent jove com ells, els joves, i realment avui dia hi ha molta gent jove que arriba a Barcelona, que molt jove, que no té 17, 18 anys, 19, que no té res, està al carrer. O sigui que...
Hem començat parlant d'aquesta màgia, ha quedat claríssim que la màgia la volem sempre i que si ens despistem volem recuperar-la, no? Però és veritat que els nens, quan són petits, estan plens d'aquesta màgia, d'aquesta il·lusió, aquestes ganes d'alimentar el tió. I arriba un moment, potser, quan tenen 8, 9, 10 anys, que aquí... hi ha algun canvi, minva alguna cosa, hi ha un canvi de visió i que a vegades comença a perdre intensitat, un tipus de màgia. pot quedar l'altra, la que estem parlant tota l'estona, eh? la de la llum, la de la mirada, la de tenir sentit aquests dies, però a vegades costa aquest canvi pels pares també, no? Perquè és com que els fills s'estan fent grans. Mm. Amb prou feines tenen 10 anys, però s'estan fent grans. És un moment d'aquells, un moment de canvi.
És un moment de canvi de rol. Jo penso que tota la vida té un moment, no? I passen de ser aquests infants, que són els receptors, però hi ha un moment que s'ha de fer un canvi de rol. I aquest és el canvi de l'ajudant, és el canvi també a vegades del patge, no?, que estàvem parlant abans. És com em canvia el meu rol aquell dia especial, no? I, per tant, és la família. Jo penso que són els pares el que han de fer aquest acompanyament i que la il·lusió i la màgia els segueixi, o sigui, siguin capaços de seguir transmetent-la des d'un nou rol. Uh-huh. No sé. I això, clar, és un tema que sí que és molt...
Sí, sí, sí. Jo penso que és molt bonic veure les primeres preguntes que es fan als nens, no? Perquè jo crec que és guai com a pare, no? Almenys jo quan ho vaig viure com a mare, no? Poder estirar de la curiositat, però deixar que ells sols vagin fent el seu procés, no?, de descobriment.
Pels pares també hi ha fills, tenen fills a vegades que viuen amb aquesta il·lusió el 200%, vessant màgia per tot arreu, passats els 8, els 9, els 10, els 11, els 12... Cal fer alguna cosa o, com tu dius, no? Ja arribarà potser un dia que s'estira del fil o no i anem veient.
No sé, jo hauré de preguntar als meus fills perquè encara no han parat. I aleshores, clar, 32, 29, pues potser, no sé, els hi hauré de preguntar amb ells, perquè segueixen tenint la màgia. La màgia és present perquè forma part de nosaltres. I jo crec que és una cosa que, si tu no vols, no se'n va.
I tant.
Doncs que no marxi i que segueixi la il·lusió. Parlàvem de regals amb la Cristina, aquests regals d'il·lusió, que potser aquests són els que omplen més.
A veure, els regals d'il·lusió que parla, no?, sobretot amb els nens, no?, és allò que és el que a mi m'agrada, és meu, és personal, és el que aquell desig personal que tinc, no? Aquest regal d'il·lusió és el que sóc capaç de verbalitzar-lo, no? Penso que hem de tenir alguna petita cosa que sigui meva, que jo pugui cuidar. Per tant, jo penso que els nens mereixen aquest petit regal d'il·lusió.
Sí, i jo també considero que en aquesta il·lusió... Ara recordo, no recordo si era un experiment social, un anunci que segur que hem vist per moltes campanyes de Nadal, que és que si els hi poguessis demanar qualsevol cosa, els Reis Mags els hi demanaries, no? I els pares demanaven de tot, diguéssim, així tot molt material, i els nens demanaven temps amb els seus pares, no? Aleshores, que a vegades aquests regals de Nadal puguin ser temps compartit per fer alguna cosa junts, potser també és aquest toc de buscar aquesta il·lusió que vagi més enllà d'allò que parlàvem abans, tan consumista, i vagi a la recerca de l'altre, no?
Mm-hmm. Bueno, quan jo deia el regal d'il·lusió, sí. És que jo el que jo vull potser és un petó que no em dones,
clar,
no? És aquesta cosa que jo necessito per mi, no?
Alguna recomanació?
Segur que ho heu notat, que ha sonat més del que és habitual la sintonia, i és que ens estava dient al claustre. Això ho vam fer a classe.
Bueno, això és un experiment de Nadal. Nosaltres vam demanar amb alumnes de batxillerat. Volíem fer una felicitació de Nadal als pares cada any, però la fem en vídeo i els expliquem coses als pares, no? Uh-huh. Aleshores, aquest any, l'any que es va fer, li tocava als de batxillerat, i aleshores se'ls va preguntar, perquè era un experiment del bit que hi havia a YouTube, que era què li regalaries a la persona que més estimaves. Aleshores, els alumnes anaven dient, doncs jo li regalaré un viatge, perquè... I si tu que és la... Bueno, i si toqués la loteria? I aleshores anaven fent, no? Fins al final diu, i si aquesta persona fos l'últim Nadal que estigués amb tu? Aleshores, clar, l'alumne cau, no sabien que se li anava a preguntar això, i el que va sortir d'allà va ser el temps que estaves parlant. Per això t'estic dient el temps. El temps, la meva abraçada, la meva presència. O sigui, i ells, al final, van canviar el seu regal de Nadal.
Que fort, que bonic.
Estic impactada.
Estan a les xarxes.
Olvidaba deciros las tres reglas, y son muy importantes. La primera, odia la luz brillante, ya lo habéis visto. No debe darle jamás la luz del sol. La luz del sol le mataría. La segunda, mantenerle alejado del agua. No puede beber agua. No se os ocurra darle un baño. Y la más importante de las tres, nunca debe comer después de medianoche.
I doncs això és el Gremlins quan busques pel·lícules de Nadal, perquè ara estem a la secció que és recomanacions, vaja, excuses de pel·lícules, de sèries, per seguir parlant del que estem fent avui, que és el Nadal, la màgia del Nadal, la il·lusió, el compartir, el reflexionar. I el Gremlins apareix com a pel·lícula de Nadal perquè se suposa que és un pare que va buscar un regal i és Nadal. Però també jo pensava que també és una d'aquelles pel·lícules que hi ha molta gent que torna a veure per Nadal. Ara que no t'has d'esperar que et posin la pel·lícula, sinó que és una pel·lícula que agrada a les criatures i que qui és gran recorda quan la va veure i que tothom... I m'agradava molt perquè lligava molt amb això que estàveu dient, no? El temps, el compartir, la importància que és veritat que els nanos, tothom para, però a vegades els nens tenen més dies de vacances que els adults, però sí que aquells dies de vacances, com a mínim, els que estan en vermell en el calendari, és una oportunitat per estar, que és un luxe estar.
I tant. Sí, sí, sí. I tant. Poder, a més, estar amb els nens, gaudir amb ells al Nadal, no? I poder això, no?, també, com seqüenciar una miqueta els temps, perquè a vegades tenim el perill amb els nens que si no estan a l'escola estan enganxats a una pantalla, no? Aleshores, com graduem això perquè amb el Nadal puguem anar a visitar la Fira de Nadal, podem anar a veure el pessebre vivent, podem anar preparant l'arbre o aquests últims dies, no?, el calendari d'Advent, no?, des del mes de... tot el mes de desembre, no?, com l'hem anat treballant, doncs totes aquestes coses també, no?, doncs... quin espai, no?, li donem perquè realment sigui un temps de família.
Per tant, estaria bé també que planifiquéssim.
Home, jo penso que el Nadal en si ja és una planificació.
Avui estarem aquí, demà estarem allà...
Vull dir, a més, tothom... És uns dies que tothom es guarda. On aniràs a dinar, on aniràs a sopar, què faràs per Sant Esteve, si la nit, si el tio a casa de l'avi, casa dels tiets, després els Reis han anat a casa d'un, a casa d'un altre, vull dir, a més, el dia de Reis sabem que ja allà els cotxes van amunt i avall, és a dir, jo crec que ja és una planificació, el Nadal. El que hem de buscar és el que diu la Vero, no?, el sentit d'aquells moments d'estar plegats. El poder parar després del dinar, seure i dir i fer aquests moments màgics, fer-los màgics. No sé, tornar a vegades a recuperar aquella cosa d'escoltar el petit de casa quan es puja damunt de la cadira i fa el poema que s'ha après a l'escola, no? Vull dir, val la pena? Sí. S'ha de seguir fent. Això és el que alimenta la màgia, realment, eh?
Recordo una cosa personal, eh? El meu fill aquests dies abans de Nadal, un dia ve i em diu, té 14 anys, eh? I em diu, mama, aquest any veurem una pel·li de Nadal amb una xocolata calenta? O sigui, que fins i tot ells, no?, quan vas treballant això, ells també busquen aquests moments de dir, bueno, és que hem de fer aquest recolliment, no?, de família, de... Mm-hmm.
Doncs mira, una opció podria... Ah, digues.
No, és que ja que estaves dient coses de pel·lícules i coses aquestes, mira, quan estaves parlant d'això, l'altre dia estàvem buscant algun petit curt per posar als alumnes i tal, i em vaig trobar un que és molt curiós, ja sé que és d'una marca, eh?, d'uns caramels, però és igual. Parla de la família per Nadal i va des de cap enrere, des d'uns avis, i és els Nadals cap enrere. Potser també ho buscava, no diré la marca dels caramels, perquè no, d'allò, però és molt, molt maco, i després us ho dic. Però és preciós perquè sense dir res es va veient els Nadals cap enrere i vas veient com el que importa és aquell moment de la família i com. I llavors és quina llavor més xula, no? Que més bonica i més preciosa sembren una parella al llarg dels anys. Molt bonica.
Doncs podem buscar aquest curt,
sí.
Podem apuntar els Gremlins i ara tenim un clàssic que hi ha infinitat de versions i ens hem quedat amb una. Això és Cuento de Navidad i en David Morral, que se les deu veure totes i se sap totes les versions, em diu que és la del Jim Carrey. Dic, sí, és aquesta. Està a Disney Plus, hi ha, com deia, moltíssimes versions. És la pel·lícula que està dirigida per Robert Zemeckis, l'adaptació del conte de Charles Dickens, i per si hi ha algun despistat, hi ha el senyor Scrooge, que és un senyor que comença odiant el Nadal, però al final canvia d'opinió. Un resum molt dolent i molt senzill, però perquè l'heu de veure, no?
Una miqueta, o sigui, com el Grinch.
Sí, no? Ens diríem que és la cosa aquesta. Aquí estan presents, en aquesta pel·lícula, alguns dels valors més intrínsecs del Nadal han anat sortint. Generositat, solidaritat... De tant en tant hauríem de mirar algun dels contes de Nadal per tenir-los potser més en compte, aquests valors. Estic pensant ara en adults, perquè està clar que a l'escola es van treballant, no? Però a vegades quan ets gran van passant els dies i... Potser de cop és Nadal i ja és un altre Nadal, eh?
Sí, sí, sí. És veritat que quan arribes a l'edat adulta, de cop i volta, hi ha vegades... Hi ha anys que dius, ja ha passat el Nadal, si no m'he enterat. Jo recordo això, amb 18, 19 anys, de dir... Però jo crec que és bo tenir temps, no només pels contes de Nadal, sinó també per aquells relats que et fan connectar amb aquests principis, no?, dels que parlaves, més enllà de si són de Nadal o no, no? Per exemple, una de les pel·lícules que el mes de novembre ha estat als cinemes i que per qualsevol educador que realment vulgui connectar amb l'essència de ser educador, que és la de l'Antoni Benages, la del mestre que va prometre el mar, és un relat que si el mes de... si ara per Nadal pot estar en alguna plataforma que no ho sé, seria un relat molt bo per poder connectar amb aquesta essència del mestre que és capaç de connectar amb la bondat de l'ésser humà, no? I veure que la llavor creix, no? I que l'únic que has de fer és com acompanyar-la, no?, per exemple.
Jo també, de totes maneres, a mi m'encanten els contes, eh? Jo sempre he pensat que el conte és una joia preciosa de la que no ens hem de desprendre mai. I els contes, depèn del moment que els llegessis, et diuen una cosa i et diuen una altra. Per tant, el conte d'en Dickens, quan tens 8 anys que te'l llegeix la mare o el pare, o quan en tens 15, quan te'l llegeixes tu fas una altra, agafes una altra versió, no? O després ho veus al cinema, no? Jo penso que ara mateix, en la situació que estic, llegir en Dickens em porta a un altre moment molt, molt especial, també. Els Nadals passats, els Nadals presents, els Nadals futurs. Crec que és... una oportunitat fantàstica reprendre els contes, en tots els sentits. Sí, sí.
Doncs mira, aquí en tenim un, però aquesta és una de les infinitats de versions a banda dels contes, que també hi ha tota mena d'adaptacions. Ara anem a un clàssic.
Mai! D'on està mi mujer? ¿Dónde está mamá?
Salió a buscarte con el tío Bill. ¡Papá!
Amb aquestes veus, que ja es nota que és una pel·lícula en blanc i negre, Qué bello es vivir, la pel·lícula de Frank Capra, del 46, 129 minuts, que no és poc. Està a diferents plataformes, Prime Video, Filmin, Movistar Plus... I el blanc i negre, a mi em sembla que ja tan sols per això és una experiència, veure una pel·lícula en blanc i negre. I vull parlar de colors foscos i de realitats que no agraden gaire, perquè l'any passat també vam dedicar un programa a una escola de família al Nadal, llavors parlàvem de la guerra d'Ucraïna. Ara aquesta guerra segueix, tot i que en parlem molt menys, segueix. N'hi ha d'altres, tenim Gaza i Israel, segueix la crisi climàtica. Creu que fan faltes històries com les de Qué bello es vivir i confiar que hi ha bona gent, que el canvi pot ser possible, que no anem pel pedregar?
Bueno, és que, a veure, hem d'educar en l'esperança. És que no podem renunciar a educar en l'esperança, perquè si no el canvi no es produirà. És a dir, no farem que els nostres infants siguin capaços de provocar canvi si no som esperançadors, els educadors i la gent, i els que els envolten. Jo crec que no podem... Sí, ja sabem, prendre consciència, com deia la Vero. Prenem consciència, però sempre mirada positiva, sempre mirada transformadora. I a veure en què puc ajudar i què puc fer jo des del meu petit espai, des de la meva petitesa.
Uh-huh. A nosaltres ens agrada molt parlar de confiança, no? D'educar la confiança de que la bondat està dintre de cada ésser humà, no? I que aleshores, evidentment, aquests relats, perquè al final són decisions que prenem a la vida, no? La nostra vida al final són les decisions que prenem, no? I veure com aquestes decisions poden estar orientades a la bondat o poden estar orientades a altres coses. I els relats, perquè és veritat que estem en un moment de crisi de narratives, no? I ens fan falta narratives que ens facin connectar amb aquest sentit autèntic de la vida humana, no? I realment, doncs, i tant que ens fan falta aquests relats, no? Però sobretot per això, no? Perquè i relats més actuals com relats més antics, no? Com, per exemple, quan parlem de la confiança, parlem de la paràbola del gra de mostassa, no? Que al final és com la llavor va creixent sense que tu te n'adonis, i va un dia que te n'adones que ha crescut i és la més gran de totes, no? Pues és el mateix, amb les persones passa exactament igual.
I entre les seves branques, i entre les seves branques acull a tota la varietat d'ocells que volen pel cel. És a dir, evidentment, nosaltres tenim petits grans de mostassa a l'escola, nosaltres som aquests acompanyants que ajuden a abonar la terra, estem al costat, estem regant, estem acompanyant i formem part d'aquest creixement.
Sí. I com creix ja és el misteri.
El misteri, evidentment.
Jo una de les últimes preguntes que tenia era esperança, si havia de ser una de les altres paraules que ens acompanyi al Nadal, no? Si féssim un destacat de paraules, hi ha algunes que han sortit: llum, esperança, possible, màgia, la mirada, reflexió, parar. I m'ha agradat molt això que heu dit, no? De conscients, però amb ganes de transformar. I que suposo que això ajuda per no caure en el desànim.
A veure, ara actualment estem en un repte molt gran pel tema de, que suposo que també entra dintre de tot el tema educatiu, que és la salut mental dels nostres joves, dels nostres nens, precisament perquè hi ha una pèrdua d'aquesta mirada esperançadora. Perquè hi ha una incertesa. I davant l'incertesa, llum, davant la incertesa confiança, davant la incertesa acompanyament, i evidentment cap a l'esperança.
Sí, jo crec que vivim en el mateix moment que a vegades ens pensem que estem en una distopia, no? Que són els grans relats que ens fan veure de dir, per què vamos a cambiar el mundo, que encara anirà pitjor, no? I és un moment, penso, de narratives que realment apostin perquè pot haver persones, perquè en cada persona hi ha la possibilitat de transformar el seu entorn. Uh-huh. I això parteix de confiar en que cada tu és una persona irreemplaçable i que pot produir aquests canvis, no?
David, que està amb esperit nadalenc, eh? Perquè aquí tota la música que ha anat sonant de fons de Nadal ha estat ell, iniciativa pròpia. Per tant, moltes gràcies, David. Bé, ja estem a punt d'acabar. Hem parlat molt del sentit d'aquest Nadal, d'aquesta màgia que no volem que s'acabi. Hem parlat una mica de regals d'il·lusió, però ja teniu pensada la carta als Reis?
Ui, ja la vaig escriure fa temps.
Bueno, no ho sé. No sé, potser encara hi cabria alguna cosa.
Tu segueix fent il·lusió aquella cavalcada? Seguiu anant a la cavalcada?
Jo sí, jo encara forço una miqueta els meus nens a anar a la cavalcada.
Jo encara ja no. Jo no. Jo fa molt temps que ja no hi vaig a la cavalcada, eh? Però bueno... Oh.
la veig a vegades per, sí, pel barri o per això, però no expressament anar perquè no porto canalla.
Tot i així, bé, les cavalgades són un món, eh? Quan vas veient-les, jo que sóc de Girona, que allà és el fanalet,
sí,
i cantàvem, quan jo era petita cantava, i com més cantaves, més carmels anaven caient de les carrosses, i quan vaig arribar a Barcelona i vaig veure aquelles escales que duien les famílies perquè els més petits pugessin cap amunt, vull dir que qui ha estat a Igualada diu que allò és increïble, no?, com els reis pugen pels balcons amb les escales. Per tant, aquí, més enllà de l'esperit del Nadal, de tot el que suposa, com tu deies, independentment de les creences, bé, si ets cristià, molt més, per descomptat, però la cultura que ens acompanya al llarg de tots aquests dies, que són uns dies molt rics en tradicions i en cultura, per tant, dono per fet que no us fa mandra el Nadal, però...
No, que va, que va.
Gens ni mica, però potser aquella gent que sí que li fa mandra, que no té tant aquesta mirada que dèiem, no? Potser si canvies la mirada i veies tota la riquesa que comporten tots aquests dies, tant a nivell personal, espiritual, però també de tradició, potser encara en aquests dies d'una altra manera, no?
Jo, en aquestes persones, els hi diria que es deixessin convidar. Que es deixessin convidar per aquell que al costat seu és capaç de mostrar aquesta alegria i aquesta màgia. Que no els hi fes mandra, que sortissin, que agafessin de la mà aquell que els pot guiar per tota aquestes tradicions, aquest caminar, que passegin.
Sí, a vegades també és com dir, és Nadal, vinga, va. Hem d'intentar, doncs, això, no? Doncs anem a fer... No, sí, sobretot si és tradició cristiana, no? Anem a fer el pessebre, tal, això que deia la Creusa, no? D'obligar-se, no? Dir, no, anem a mantenir alguns rituals, perquè també aquests rituals ens ajuden a connectar amb el temps que vivim.
Doncs espero que connectem. Claustre Besora i Verònica Castillo, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
A vosaltres.
I acabem amb música. La cançó d'avui és El desembre congelat, la versió que fan la Meritxell i la Judit Nederman. Fins aquí el programa d'avui amb en David Morral, amb molt esperit nadalenc, el control tècnic, i qui us parla, l'Olga Vallejo. Ens retrobem la setmana vinent. Que passeu molt bon cap de setmana, molt bon Nadal, espero que ple de màgia, i fins dissabte a les 9, Escola de Família.
El desembre congelat, confusa retira, abril de flors curtes,